Ubicat a Sant Cugat des del 1995, l'Arxiu Nacional de Catalunya és tota una institució i un símbol clau del país. A més de 12.000 metres quadrats, recopilen al seu interior milers de documents, cartes i fotografies de totes les èpoques i que d'una manera o altra tenen un paper clau i únic a la història de Catalunya. Llicenciada en Geografia i Història, graduada en Arxivística i Gestió de Documents, diplomada en Estudis Superiors especialitzats en Història Comparada, Social, Política i Cultural, Pilar Cuerva s'ha convertit des del passat mes d'abril en la nova directora. En l'àmbit professional, és l'antiga cap del Centre de Recerca i Coneixement i cap del Departament de Gestió Documental i Arxiu del MNAC. Benvinguda.
Gràcies.
Com encares ara aquesta responsabilitat?
Bé, doncs l'encaro amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes d'emprendre un projecte que entenc que és de país.
Ets la primera dona a ocupar aquest càrrec, oi?
Sí.
Què implica això respecte als teus successors?
Doncs és un privilegi ser la primera dona directora de l'Arxiu Nacional. Penso que en la nostra societat les institucions també han de reflectir els canvis que s'estan produint, no?, en els àmbits de màxima responsabilitat de les institucions culturals i patrimonials.
Quins són els teus pilars principals de cara a aquest projecte?
Bé, crec que l'Arxiu Nacional té reptes de futurs molt importants i molt interessants. Com bé has dit, doncs l'Arxiu Nacional és l'arxiu històric, sobretot del govern de la Generalitat i de l'administració de la Generalitat. Per tant, té un paper molt important pel que fa a la preservació de tota la generació de documentació que s'està produint en aquests moments en aquest centre, és a dir, en la Generalitat i en el govern, on el repte més important és la preservació de la documentació digital. L'Arxiu Nacional, tot i que ha estat un arxiu fins avui dia molt relacionat amb la gestió dels suports analògics, doncs ha d'afrontar també o ha d'estudiar, ha d'estar present en les solucions tecnològiques i les solucions tècniques que s'han d'aportar per poder també conservar aquesta documentació electrònica. Però té altres reptes també molt importants, com per exemple que l'Arxiu Nacional ha de ser un reflex de la societat catalana. I des d'aquest punt de vista, si bé tradicionalment s'ha hagut de fer una tasca d'intentar preservar fons nobiliaris que expliquen la història del país, també és veritat que té un repte de també explicar la nostra societat actual, no? I des d'aquest punt de vista ha d'obrir també el ventall, no?, del que significa preservar petits aspectes de la societat que ens explica com a catalans.
Què és exactament el que fa l'Arxiu Nacional i per què, sobretot, és una peça clau avui en dia?
Doncs què fa l'Arxiu Nacional? Ja t'he comentat abans que l'Arxiu Nacional sobretot té la competència i l'obligació de preservar la documentació i la informació que genera la Generalitat Catalana i també, sobretot, el govern. Penseu que l'Arxiu Nacional és molt important i és molt significatiu en tant en quant preserva la documentació que generen els nostres presidents. Això és una singularitat de, com a arxiu nacional que no recullen altres arxius d'aquestes característiques. Per exemple, nosaltres tenim tota la documentació dels presidents, en canvi hi ha altres presidents a nivell estatal que aquesta documentació l'està preservant fundacions privades, etc. Per tant, aquesta és una característica de la que podem estar molt, molt orgullosos, l'Arxiu Nacional, perquè és una característica pròpia i nostra, no? A què ens dediquem? Doncs també ens dediquem a un tema molt important, que és la salvaguarda del patrimoni documental en territori català. Això ja també ens fa abordar fons privats de rellevant importància que expliquen la nostra societat, sense els quals, tot i que estan en mans de privats, si no fossin preservats per una institució pública, segurament acabarien o disgregats o en entorns de preservació que preocupant. Llavors, l'Arxiu Nacional també té aquest paper d'actuar d'institució que se'n cuida de la salvaguarda d'aquest patrimoni documental. I té aquest paper també de preservació dels fons privats. Preservació, tractament i no oblidem accés i difusió. Per nosaltres no té sentit acaparar documentació si no som capaços de posar-la al servei de la ciutadania. Som, sobretot, un servei a la nostra ciutadania.
Centrant-nos en la col·lecció que hi ha a l'Arxiu Nacional de Catalunya, quina és la seva visió al respecte? Hi ha algun àmbit específic que vulgui ampliar o destacar?
Bé, jo crec que l'Arxiu Nacional ha tingut una política d'ingressos que efectivament ha fet possible que s'hagi preservat una part important del que ha estat la societat catalana al llarg del temps. Des d'aquest punt de vista, jo crec que l'Arxiu Nacional ara mateix està organitzant en unes àrees que, diguéssim, que implica el coneixement d'una especialitat concreta, com és, per exemple, l'àrea dels fons de l'administració està especialitzada en el tractament i la descripció dels fons que provenen de l'administració. L'àrea de fons històrics està especialitzada en els fons històrics. Això què vol dir? Que tenim especialistes en paleografia, en llatí, etc, etc, que sap interpretar els textos mitjavals, etc, etc. I tenim una altra àrea, que és l'àrea de fons d'imatges, que està prenent molta embranzida, sobretot perquè estem en una societat on la imatge, els llenguatges gràfics estan guanyant protagonisme. I això s'està reflectint també en els ingressos que està tenint l'Arxiu Nacional. No? Només cal dir que recentment va ser notable l'ingrés del fons del magnífic fotògraf Francesc Català Roca, per posar només un exemple. Però això no treu que el que intentem és trobar un equilibri entre l'ingrés de fons històrics, és a dir, aquells que hem de preservar perquè són antics, perquè ens explica la nostra tradició i són una font fonamental per entendre què hem estat en el passat, i que també actuem de forma activa en l'ingrés de fons que explica la societat, doncs, gràficament o a partir dels seus processos administratius.
Parlaves ara dels fons gràfics i abans havies mencionat que sobretot us havíeu centrat en la banda analògica. Però com abordeu la preservació del patrimoni audiovisual i multimèdia?
Bé, justament un dels grans reptes que tenim al davant és aquesta preservació. Hem de dir que nosaltres, també a la meva arribada, també ha significat un moment en el que nosaltres depenem de la Direcció General del Patrimoni Català, i en aquesta Direcció General de Patrimoni Català hi existeix una altra subdirecció, que és la Subdirecció General d'Arxius, amb la que nosaltres treballem de forma col·laborativa i amb la que ens hem de coordinar per portar al davant tot un sistema que permeti preservar tot el patrimoni documental del país. I des d'aquest punt de vista tenim projectes sobre un pla, que és el Pla d'Arxius, que s'ha aprovat recentment, es va aprovar l'any passat i que té una durada fins a l'any 2030. És un paraigua sota el qual l'Arxiu Nacional també ha d'actuar i ha d'impulsar projectes, entre els quals està l'estudi i la col·laboració amb la subdirecció i altres organismes de la Generalitat per tirar endavant aquelles accions tecnològiques, tècniques i professionals que fan falta per abordar la preservació digital a llarg termini. És a dir, l'Arxiu Nacional participa de grups de treball que estan estudiant aquesta necessitat de tenir repositoris segurs que assegurin la preservació a llarg termini del patrimoni documental català.
Quina és la relació de l'Arxiu Nacional amb els altres arxius i biblioteques del país i com es congenia?
Respecte als altres arxius, podem dir, com t'he comentat, tenim la Subdirecció General d'Arxius amb la que col·laborem i de la qual depenen tots els arxius comarcals del país. Per tant, aquesta col·laboració és molt, molt propera, tenim molta relació i la nostra la nostra visió és que hem de col·laborar encara més, perquè el patrimoni ha d'estar per sobre de les xarxes, dels centres, i per tant no tenim cap dubte de que la relació ha de ser més profunda i més molt habitual. Pel que fa a les altres institucions, doncs nosaltres tenim una excel·lent relació amb multitud d'institucions, de fet, formem part de juntes, de patronats, doncs, del de la Biblioteca de Catalunya, per exemple, del Memorial Democràtic, etcètera, etcètera. És a dir, ens anem relacionant, tenim molt bona relació amb les institucions del país, el mateix MNAC, amb el que compartim el Pla Nacional de Fotografia, és a dir, amb la Biblioteca de Catalunya i la Filmoteca de Catalunya organitzem unes jornades sobre el patrimoni sonor i audiovisual en coordinació de les tres institucions. És a dir, la nostra idea és fer de l'Arxiu Nacional un arxiu de servei a la ciutadania, i des d'aquest punt de vista, doncs, la primera idea és poder col·laborar amb institucions de país també, no?, per arribar encara més a més ciutadans i per prestar el servei social que hem de prestar.
El 20 d'abril van començar les obres de l'edifici. Quins canvis podrem veure? Quin és l'objectiu d'aquestes i fins quan s'allargaran?
Doncs, efectivament, jo vaig començar a l'abril i gairebé la primera setmana de l'inici de l'arribada a l'arxiu ja em van dir, bueno, la setmana que ve comencen les obres. Doncs, primer és una molt bona notícia, perquè són unes obres esperades des de fa molts anys. Des del 2018 ja es va fer una proposta d'ampliació de l'Arxiu Nacional, que per cert està en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Sant Cugat, i això s'ha de dir. Aquesta ampliació, doncs veurem molts canvis. Primer, no és una ampliació on veurem una nova torre. Jo crec que hi ha les quatre torres de l'Arxiu Nacional que forma una mica, ja forma part d'aquest skyline de Sant Cugat, doncs no tindrem una cinquena torre. Tenim un edifici, una ampliació que representa 23 quilòmetres i mig de metres lineals de documentació, això són molts metres. L'Arxiu Nacional ara mateix està gairebé en un col·lapse, no podem ingressar a fons perquè no tenim espai, efectivament, també perquè aquesta càrrega del document analògic encara, doncs, és molt intensiu en la demanda d'espai, i ara mateix no tenim espai per encabir la documentació en les condicions que han d'estar els documents en un arxiu nacional de país. Llavors, l'edifici està molt pensat, ho hem parlat molts dies. Si bé el 1995, quan es va fer aquest edifici, el que es va projectar és un edifici que estava molt pensat per la preservació dels documents, es va agafar un model francès, els documents, els dipòsits estan en els pisos superiors. En aquest cas s'ha escollit un projecte on l'edifici és sobretot molt, preserva molt el que és el paisatge de la zona on estem, és a dir, no és agressiu respecte als edificis que estan al nostre voltant. És un edifici baix, té una planta soterrada totalment per les instal·lacions i tres plantes, que a nivell de carrer només serà visible una, pràcticament. És a dir, que és molt respectuós amb aquesta manera de veure el paisatge actual. No és agressiu amb el paisatge. Es donen, per tant, tenim un edifici de quatre plantes, del qual una està totalment soterrada i tres només seran visibles des d'una de les visions, des d'un lateral de l'edifici. Des de l'exterior pràcticament només es veurà una planta. Llavors canvia totalment el projecte respecte a l'edifici en el que estem avui dia. Canvia moltes coses. Canvien que una part s'amplia dipòsits de documents, és a dir, són plantes sobretot destinades a ampliació de dipòsits. També s'amplia zones de treball, és a dir, de tria de la documentació i de treball. S'amplia zones de càmeres frigorífiques per les fotografies. I hem de dir que respecte a aquest edifici, doncs es fan temes que són molt interessants. Per exemple, un dels temes interessants. El fet de que estigui soterrat una part de l'edifici, això ajuda a que el clima es pugui controlar millor. Es generen unes dinàmiques quan tu tens l'edifici soterrat que fa que, que el clima i la humitat la puguis tenir controlada d'una manera diferent a com la tenim ara, no? Que ara mateix invertim molt en tenir les càmeres i tenir els dipòsits amb una temperatura estable, temperatura i humitat. Entenem que en el nou edifici això serà més controlable, és a dir, que s'ha construït també des del punt de vista d'eficiència energètica i climàtica, i això és molt interessant perquè és una nova visió, no?, de com es llegeixen, s'han de llegir els nous projectes, grans projectes d'edificacions per a edificis culturals. Hi ha altres avenços, que hi ha altres provatures que hem de veure com acaben sent, no? Però, per exemple, es canvia tot el tema de la seguretat pel que fa als incendis, eh? Es provarà un nou sistema de seguretat antiincendis on, en comptes d'aigua o de gas, que el més habitual ara estava molt de moda quan es va crear aquest edifici, fer instal·lacions de gas que funcionen, doncs, que l'ambient dintre dels dipòsits en un moment donat, quan es dispara el dispositiu de seguretat, desapareix l'oxigen a través d'aquest gas. Doncs, en aquest cas es provarà un sistema, bueno, es provarà, no? Està estudiat, doncs, d'implementar un sistema d'aigua nebulitzada, que és una aigua que són unes gotetes molt petites i que el que fa és humidificar l'ambient de tal forma que no és possible la combustió. És a dir, que l'edifici s'està mirant, el projecte té una mirada molt d'eficiència energètica i d'eficiència de paisatge urbà i d'eficiència de seguretat també de l'edifici. Penso que serà un gran avanç.
I fins quan s'allargarà? O no hi ha
les obres estan previstes que s'acabin a l'agost del 2025, però evidentment és una data provisional, però s'entén que segurament a finals de l'any que ve, doncs, l'edifici, les obres estaran acabades. Esperem que estiguin acabades.
Abans mencionaves que es tracta d'uns terrenys de l'Ajuntament de Sant Cugat, però més enllà d'això hi ha una part de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat que es troba aquí.
Sí.
Amb les obres es mantindrà aquest o hi haurà modificacions?
Sí, no es treu. No, les obres no implica treure aquest tipus de documents. Efectivament, l'altre dia vam tenir una conversa amb l'alcalde i aquest fons es quedarà aquí. Doncs, no, les obres no tenen implicació sobre els fons que ara mateix estan dipositats a l'arxiu. No corre cap risc, cap dels fons que tenim aquí. No? Hem de fer conviure el que tenim amb les obres. Això pot tenir algun problema en un moment donat. Sí, podem frenar en un moment donat ingressos, sí, perquè no en tenim espai. Però entenem que tot el que l'Arxiu Nacional té en aquests moments ingressat, doncs es quedarà.
En l'àmbit de projectes i exhibicions, què podem esperar en aquesta nova etapa?
Bueno, podem esperar, doncs, una etapa també de reflexió. A vegades, quan les obres són moments d'aturada i de reflexió. Penso que la meva arribada també ha de ser un moment d'aturada i de reflexió. Penso que l'Arxiu Nacional està fent molt bones campanyes de comunicació i penso que té unes línies estratègiques de comunicació que les porta el Miquel Pérez i que són fantàstiques, però estem en un moment de reflexió. També és veritat que l'Arxiu Nacional té un pla estratègic, es deu també un pla estratègic que ara mateix caduca, és del 2022, caduca el 2024. Dintre d'aquest pla estratègic tenim un pla de comunicació que l'intentarem impulsar a partir del setembre. Per tant, es poden produir canvis pel que fa a la difusió de l'arxiu, doncs sí, canvis a millora. És a dir, la nostra idea és intentar millorar encara més la comunicació. Hem de fer de l'Arxiu Nacional una de les grans infraestructures de país a l'alçada, doncs, del Museu Nacional, de la Biblioteca Nacional, que sigui un referent també del patrimoni, no?, i de l'activitat cultural del país. I per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, es veuran, entenem que haurem de fer canvis també en aquesta estratègia d'apropament a la ciutadania i de fer arribar la cultura patrimonial que nosaltres preservem d'una manera més ràpida, més adequada, més actualitzada, etc, etc.
Mencionaves que caduca el pla estratègic, sí. Just. Heu començat ja a elaborar el pròxim? O...
La idea és, justament aquest mes de juny, acabarem de revisar quins són els temes que queden pendents, perquè hem de fer uns controls de seguiment d'aquest pla estratègic, i segurament al setembre ens posem ja a treballar en aquest nou pla de 2 anys de futur. Sí.
Vale. Les noves tecnologies, abans parlaves d'elles, i deies que tindrien un paper, però tindran un paper clau en quin sentit, exactament?
Doncs, bueno, a veure, les noves tecnologies ja tenen un paper clau en la societat. Llavors, clar, nosaltres hem de garantir, com a arxiu històric, que tot el que la societat està produint i que ha de formar part de la nostra memòria col·lectiva, l'Arxiu Nacional l'ha de poder preservar. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'Arxiu Nacional també haurà de fer un esforç de posar-se al dia en aquestes tecnologies i en com abordem el problema tecnològic que ens ha posat davant un món digital. Igual que nosaltres seria impossible poder llegir documents que estan en llatí si no tinguéssim especialistes que saben llegir en llatí i coneixen la llengua en llatí, doncs nosaltres ens haurem de posar al dia, els nostres especialistes s'haurem de posar al dia amb les tecnologies i amb les noves formes de preservació, que per altra banda és un repte, ja no dic nacional, és un repte internacional. I per tant, no som l'única institució històrica que ha d'abordar aquest repte. Nosaltres ens hem de parlar amb el món. Hi ha altres institucions, altres arxius nacionals, altres institucions d'altres països que estan treballant també en aquests reptes. La pròpia Generalitat, a través de la Subdirecció Nacional, la Subdirecció General d'Arxius, doncs també ha d'estudiar el repte de la preservació digital de lo que és la xarxa d'arxius comarcals. És a dir, és un repte que ens supera a totes les institucions i que, per tant, significarà posar-nos al dia tècnicament i tecnològicament i abordar aquests reptes d'una manera molt col·laborativa amb altres institucions, però sempre mirant què estan fent a nivell internacional altres institucions del mateix nivell que el nostre.
Quina és la relació amb les altres institucions a nivell internacional de l'Arxiu Nacional?
Bé, nosaltres tenim un estudi del CONCA que ens diu que l'Arxiu Nacional hauria de tenir més presència internacional. Doncs nosaltres, en el nostre pla estratègic, també tenim un petit estudi que ens ha de servir per saber quines són aquestes institucions que ens poden ajudar, amb les que podem col·laborar, amb les que podem tenir converses per estudiar casos i temes que són comuns, no? Doncs poden ser moltes, des de arxius als NARA, arxius als anglesos, els dels Països Baixos, és a dir, tenim moltes institucions que podrien ser referents per la nostra i amb la que ens hem d'establir aquesta col·laboració.
Parlàvem ara del repte tecnològic, però quins són els altres reptes més immediats que ara enfronta l'arxiu?
Doncs mira, ara mateix un dels reptes que volem enfrontar és revisar les polítiques, per exemple, d'ingressos que té l'Arxiu Nacional. Nosaltres considerem que l'Arxiu Nacional ha de ser un arxiu de referència, ha de ser un arxiu que preservi documentació d'interès territorial del país i, per tant, hem de canviar, en certa forma, la nostra política d'ingressos. Un altre aspecte que hem de tenir en compte, doncs, és aquest aspecte que t'he comentat de l'Arxiu Nacional ha de preservar la memòria col·lectiva catalana, i la memòria col·lectiva catalana és molt àmplia. Hi ha molts sectors que sumen, que tenen una memòria individual que sumen en una memòria col·lectiva del país, no? Llavors, hem d'anar a buscar també, hem de fer una política activa de certs fons que es perden perquè no es fan polítiques actives i que en canvi són de referència per explicar la nostra societat. Aquesta seria una altra línia estratègica. Tenim també una línia estratègica que és la implantació, el seguiment d'un pla de qualitat. Som referent com a Arxiu Nacional de tenir implementat una certificació de qualitat. No hi ha gaires arxius, hi ha molts arxius que han intentat tenir i que han tingut aquesta certificació perquè han abandonat aquesta via. Nosaltres volem mantenir aquesta via de qualitat, hem de millorar els nostres serveis, hem d'intentar arribar en les nostres activitats a més públic, hem de reflexionar quins són els nostres públics, a qui ens hem d'adreçar, com podem fer que el nostre coneixement es comparteixi. És a dir, tenim molt coneixement encapsulat i hem de fer que aquest coneixement, a part d'estar encapsulat, arribi a la societat se senti que l'Arxiu Nacional també és seu. Bueno, hi ha diferents estratègies que volem seguir, que espero que en breu us puguem explicar més detalladament quines seran les accions que farem.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.